Molt bon dia, comencem setmana i estrenem el mes de març. Som dilluns, 1 de març de 2021, i amb aquesta empenta que donen totes aquestes novetats sumades, engeguem matí, engeguem Penedès en xarxa, 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Alt i Baix Penedès, que us acostarem des d'avui i fins divendres, de 9 a 12, diàriament, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. És dilluns i comencem amb la roda d'actualitat. És una petita eina, una petita brúixola que us permet situar-vos i entomar la setmana, perquè emissora a emissora el que fem és explicar-vos què passarà al llarg d'aquests propers 7 dies. Cites amb l'actualitat, en clau esportiva, cultural, social, econòmica. Així, emissora a emissora, us expliquem què passarà al vostre municipi i a les dues comarques. Amb la roda d'actualitat arribarem a 9:45, primer flash informatiu d'aquest matí. I a 9:45, els esports, com cada dilluns, amb els resultats, marcadors i l'anàlisi dels partits del cap de setmana i l'entrevista avui amb Ivan Moreno, entrenador del Vilafranca de futbol. A les 10, l'actualitat ens portarà fins a la capital del Baix Penedès, perquè la setmana passada l'Ajuntament del Vendrell aprovava finalment el pressupost per aquest 2021. El repassarem posant el focus en les partides més importants, tot parlant amb el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos. Així arribarem a 10:45, segona cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès. I després de posar-nos al dia, seguirem amb l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis, parlant de la comunicació, aprenent i descobrint les senyals que emeten els gossos. En l'última sessió amb ella parlàvem sobretot de les senyals de calma. Avui seguirem amb les senyals d'estrès i d'amenaça. A les 11 feinejarem amb filosofia. Aquesta és la secció quinzenal que ens acosta el professor de filosofia, Pere Martí. Una secció que a nosaltres ens agrada dir-li KitKat, perquè obrim un petit parèntesi del brugit del dia a dia per preguntar-nos sovint preguntes incòmodes i que no sempre tenen resposta. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, arribarà el tercer flash informatiu d'aquest matí. I acabarem amb el nostre fisioterapeuta de capçalera, l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group, amb el seu Riquesa és Salut. Avui parlarem de les pròtesis de genoll. A banda d'aquests tres flaixos informatius, en clau Alt i Baix Penedès, que arriben a 9:45, a les hores en punt, complementem l'actualitat amb els butlletins horaris. Aquestes són les propostes i les veus que ens acompanyaran a partir d'ara i fins les 12 al Penedès en xarxa. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Entomem aquest matí de dilluns i la setmana amb ganes, amb aquesta roda d'actualitat que ens permet situar-nos, saber què passarà els propers dies. Una roda d'actualitat que comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem setmana amb un bon gruix d'activitats relacionades sobretot amb la commemoració del 8 de març, el Dia de la Dona, malgrat ser dilluns vinent, són molts els municipis que durant aquesta setmana celebren actes, sobretot centrats en diumenge, dia que molts municipis han escollit per llegir el manifest. Anem doncs amb el que ens depararà la setmana en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, on comencem avui mateix a Torrelavit, amb l'inici de la Setmana de la Dona. Així, al Casal de Cultura, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà un taller de cosmètica natural titulat Personalitza el teu moment de bany i que anirà a càrrec de Laura Casanovas. Les inscripcions les podeu fer a través del telèfon 93 899 51 50. Ja per demà, també a Mediona, a 6:45 de la tarda, hi haurà el segon d'aquests tallers de la Setmana de la Dona a Torrelavit. En aquest cas, com gestionar les nostres emocions i les nostres pors. Un taller a càrrec del psicòleg Martí García. També serà al Casal de Cultura de Torrelavit i amb inscripcions també al telèfon 93 899 51 50. Continuem a la Casa de Cultura de Torrelavit perquè ja per dijous a les 5 de la tarda tindrem el tercer taller de la Setmana de la Dona. Com veieu, moltíssimes activitats a Torrelavit per emmarcar aquest Dia de la Dona. En aquest cas tindrem dijous el nostre cicle menstrual amb mites, dubtes i experiències amb les terapeutes Anna Barrancó i Paula Sanblancat. Anem ara ja fins a divendres, però no ens movem encara de Torrelavit perquè aquest gruix d'activitats del 8M arriba a 6:45 de la tarda també amb la presentació del llibre de Rosa Vendrell titulat En l'aire les ales. Això serà, com bé dèiem, a 6:45 de la tarda, divendres, al safareig de Torrelavit i les inscripcions, com totes les activitats que es faran a Torrelavit aquesta setmana a través del telèfon 93 899 51 50. I obrim ara programació per commemorar el Dia de la Dona, però en aquest cas a Gelida, on també divendres, però ja a 6:45 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició de fotografia Mirades, de Cristina Bernal. Això serà l'espai 1880, l'antic vestíbul de l'Ajuntament. No ens movem de Gelida, perquè dissabte, i en el marc del Dia de la Dona, també s'inaugurarà a la plaça de la Vila l'exposició Singulars, Dones i Esport. I acabarem setmana diumenge amb un bon gruix de propostes. La primera la comencem a la plaça del Paper de Sant Pere de Riudebitlles a les 10 del matí amb la celebració del Dia de l'Arbre. I a 12:45 del migdia, també a la plaça del Paper de Sant Pere de Riudebitlles, se celebrarà el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb un espectacle especial. També hi haurà commemoració del 8M a Sant Quintí diumenge a les 12 del migdia, on l'Ajuntament organitza un acte cultural i alhora reivindicatiu del paper de la dona a la societat. També tindrem la lectura del manifest institucional Dones i Homes Corresponsables i també tindrem concert de gira trapecista a càrrec de la cantautora Sandra Bautista. Si voleu gaudir dels actes que es fan a Sant Quintí, només heu d'enviar un correu electrònic a st.quinti@diva.cat. També a les 12, diumenge, però ja a Mediona, tindrem dansa per l'amistat a la plaça dels Països Catalans, mentre que a Gelida, també a les 12, igual que a Sant Quintí, es llegirà el manifest del 8M a la pista Jardí de la UCG. A continuació d'aquest manifest tindrem concert a càrrec de Big Mama, Montse and Sister Marion i, això sí, amb reserva prèvia d'entrades a través del web www.gelida.cat. I tancarem setmana diumenge a la tarda, encara Gelida, amb la projecció de la pel·lícula L'Ofrena, una pel·lícula emmarcada en el cicle Gaudí, de la qual podreu gaudir a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida.
Seguim presentant la setmana, com seran aquests propers dies i què passarà a altres municipis de l'Alt Penedès, ara des d'Olèrdola, des de Canal 20. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Tal com ja ens avançava l'Eli des de Sant Sadurní, moltes coses, algunes de les activitats vinculades amb la commemoració del 8 de març, i altres aspectes també de l'actualitat aquesta setmana. Per exemple, des d'avui i fins al dia 10 es reprèn el procés de participació per decidir el destí de 80.000 euros de la partida d'inversions del pressupost de l'Ajuntament d'Olèrdola de l'any. Aquest temps, durant aquests 10 dies, totes les persones majors de 16 anys empadronades a Olèrdola tenen la possibilitat de triar entre 7 projectes proposats en el seu dia per la ciutadania que complien els requisits de la convocatòria. Per participar en aquesta votació caldrà inscriure's en la web decidim-olèrdola.diva.cat, una nova plataforma activada gràcies al suport de la Diputació que ha de canalitzar a partir d'ara d'aquest procés també els processos de participació convocats per l'Ajuntament d'Olèrdola. I des d'aquest matí fins dissabte, en franges horàries de matí i tarda, sota la coordinació de l'artista vilafranquina Mariona Ríos, es realitza un mural amb motiu del 8 de març a la plaça de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, conjuntament amb nenes, noies i dones del poble que prèviament ja han fet la seva inscripció en un formulari a la web del mateix Ajuntament. I sobre el termini per sol·licitar la reducció o l'exempció de la taxa d'escombraries a Santa Margarida i als Monjos. El termini de sol·licituds, en ambdós casos, s'inicia avui mateix, primer dia de març, i finalitza el 19 de març. Tota la informació i els formularis de les sol·licituds es poden trobar a la web municipal santamargaridaialsmonjos.cat. I un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaça de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà dimecres al local 9 de Moja, en horari de 5 de la tarda a les 9 del vespre. La donació té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en la darrera estada del Banc de Sang al municipi, quan el 30 de setembre es van obtenir 37 donacions també al local 9. Per fer la donació cal la inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. I el Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola està oferint el primer certamen de contes infantils coeducatius, Posa't les ulleres violetes, amb propostes que s'allargaran fins al 18 de març. També són activitats vinculades amb els dies de les propostes del 8 de març. Aquesta setmana els contes que s'expliquen en aquestes sessions són La princesa Listilla, de Babet Coll, i Llana d'Ojo, de Mac Barnett i John Clayson. El dimarts la sessió es destina als alumnes de P5, el dimecres als de primer i el dijous als de segon. En tots els casos, l'activitat es realitza a la biblioteca de l'escola Circell i cal la inscripció prèvia a activitatsbiblioteca.icl@gmail.com. I el Bibliobús al Castellot està a Castellví aquest dilluns, de 3:45 a 6. Demà dimarts, davant de l'Ajuntament de Torrelles, de 3:45 a 6 de la tarda. Dimecres, de 11:45 a 1 a la Granada, i dijous, de 11:45 a 1 al lateral de l'escola de Sant Marçal. Divendres, de 3:45 a 6, el Bibliobús Montau estarà a Sant Cugat Sesgarrigues, a la plaça del sindicat. I acabem amb una proposta de nou plenament vinculada amb la commemoració del 8 de març, perquè dissabte a les 6 de la tarda, local 9 de Moja, Carme Ortoi serà l'encarregada de pronunciar aquest 2021 la xerrada de commemoració a Olèrdola del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Ortoi és molt coneguda a Olèrdola per haver estat mestra i directora de l'escola Circell, a més de ser un referent en l'àmbit educatiu. Aquests darrers anys, aquests darrers mesos, també ha estat exemple de superació, especialment arreu del país, quan s'ha conegut les seves circumstàncies de superació de la Covid-19. La seva xerrada porta per títol Diferents sí, desiguals no, i s'ha programat dissabte a les 6 de la tarda al local 9 de Moja.
Anem ara a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explica com serà aquesta primera setmana de març als diferents municipis del Baix Penedès. Molt bon dia.
Molt bon dia i bona setmana, Silvia. Al contrari del que estem veient que succeeix a l'Alt Penedès, aquí el tema del 8M encara està molt... que encara no hi ha gaires activitats, però tot i així comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, on avui, de 5 a 9 del vespre, a la Casa de la Cultura es podrà donar sang. Com? Doncs cal inscriure's prèviament a donarsang.gencat.cat. Demà i dimecres tindrà lloc la Fira de l'Ocupació en format virtual que organitza la Cambra de Tarragona. És tan fàcil com entrar a www.cambratgn.com i sol·licitar l'enllaç per tal d'assistir a totes aquestes xerrades i que poden millorar el transcurs de la feina. Una altra xerrada, però virtual, d'orientació acadèmica i professional per a pares, mares i alumnes de tercer i quart d'ESO, és la de I després de l'ESO què, i tindrà lloc aquest dimecres, dia 3 de març, a les 6 de la tarda, i serà a través de d'un enllaç ja em sortirà que està inserit al mateix cartell que ha facilitat l'oficina jove del Baix Penedès. Continuem ara sí a Llorenç del Penedès, i és que aquest pròxim dilluns, doncs, un segon que m'he perdut en algun moment, ara sí, ja l'he trobat, aquest divendres concretament, sí, aquí estàs. A la comparativa a les 12 del migdia, a la sala del teatre, sí que es farà la lectura del manifest feminista i seguidament un cicle de conferències Actuar, Amor, Professió i Ofici, a càrrec de l'actriu Rosa Andreu. A la tarda, a 7:15, al centre es farà el documental del mes amb col·loqui i és de l'Èter. El Vendrell, el divendres 5 de març, mercat setmanal del Vendrell en horari de 9 del matí a 3 de la tarda a la Rambla. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga en horari de 9 a 3 amb els serveis essencials a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta. Dissabte, dins dels actes del temporada.cat, tindrà lloc el concert de Chicuelo Marco Mezquida i serà a l'Auditori Pau Casals. És un preu de 17 euros, començarà a les 8 de la tarda i qualsevol que estigui interessat en assistir-hi, doncs cal que entri a www.temporada.cat i allà es pugui inscriure, obtenir la reserva d'entrades i també tenir més informació d'aquest concert. Només ens queda una exposició al Vendrell, que és la del Vendrell, l'època daurada, Casals, Fenosa, Guimarà i Nin, que es pot visitar al centre cívic l'estació en horari de dilluns a dissabte d'11 a 2:15 i de 5 a 7 i els diumenges d'11 a 1:15. I acabarem tot plegat a Calafell, i és que encara i fins al dia 11 de març continua aquesta campanya de Sense i regala-li un xip al teu animal de companyia, que és posar-li el xip per només 25 euros i censar-lo a l'Ajuntament per només 5 euros. Les empreses col·laboradores són Més Vida Vet, Garem i Lucentum Veterinaris.
I acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca fent un cop d'ull a com es presenta la setmana a la capital de l'Alt Penedès amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, i hem de dir que es presenta de moment amb poques convocatòries als mitjans de comunicació, poca agenda, per entendre'ns. Acostuma a passar les darreres setmanes agenda de cap de setmana amb activitat cultural i festiva, que també déu-n'hi-do la que hi haurà el propi cap de setmana, però aquesta setmana també ve marcada d'alguna manera per la commemoració del 8 de març, el Dia de les Dones, i en aquest cas sí que cal dir que hi haurà algunes coses a tenir en compte al llarg de la setmana. Dir-vos, per exemple, que en aquesta mateixa setmana, el dimecres, el dia 3 de març, se'ns convoca als mitjans de comunicació per part de la regidora d'Igualtat i Solidaritat i Cooperació, Montse Arroyo, i el regidor de Joventut, Miquel Miraldea, per explicar-nos justament el programa d'actes previst pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones, en una roda de premsa que tindrà lloc a la Casa per la Igualtat, a la plaça del Penedès, ben a prop d'aquí, de casa nostra, aquí a Vilafranca. Això serà el dimecres, que se'ns donarà detall dels diferents actes que s'organitzaran a l'entorn d'aquest 8 de març a Vilafranca, però val a dir que ja hi haurà alguns actes aquesta mateixa setmana. Per exemple, el divendres, dia 5 de març, la regidora d'Igualtat, Montse Arroyo, assistirà a l'acte de Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Single, amb la participació de les directores Mariona Guiu i Ariana Relea, en el marc dels actes del 8 de març del Dia Internacional de les Dones. Aquest acte té lloc al Casal de Vilafranca, a la Sala Zazí, i en aquest cas, com dèiem, serà divendres a 8:45 del vespre. I també aquest diumenge, el dia 7 de març, també hi haurà un acte d'homenatge a Carme Lomà dels Xicots de Vilafranca, un acte que acostuma a tenir, per exemple, també actuació castellera. Aquesta vegada a Castells no n'hi haurà, però sí que cal dir que hi haurà la presència, novament, de la regidora d'Igualtat i de Solidaritat, Montse Arroyo, que assistirà a aquest acte d'homenatge a Carme Lomà amb el lliurament de premis del primer certamen literari organitzat per la Colla dels Xicots de Vilafranca amb motiu del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. L'acte tindrà lloc diumenge al local social dels Xicots de Vilafranca, Cal Noi Noi, a partir de les 12 del migdia. Més activitats previstes també per aquesta setmana. Per exemple, demà dimarts, l'alcalde de Vilafranca i la regidora d'Educació, l'alcalde Pere Regull i la regidora Txell Montserrat, ens oferiran també una roda de premsa per informar dels diferents recursos que des de l'Ajuntament es destina en matèria d'educació a Vilafranca del Penedès, un acte que té lloc a l'edifici de l'Onològica de Vilafranca. I també dir-vos, per exemple, que l'associació Igualada Comerç organitza un fòrum sobre el comerç local a nivell de Catalunya, en el que participa també l'Ajuntament de Vilafranca. De fet, en el fòrum hi ha implicades totes les administracions, l'Ajuntament d'Igualada, la Cambra de Comerç, PIMEC, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L'esdeveniment se celebra durant tota aquesta setmana i és híbrid, amb una part presencial en públic reduït i la resta per streamer. Hi ha un apartat de ponències i de píndoles per compartir, on s'exposen vídeos en petites ponències amb explicacions de projectes que donen suport al comerç, amb la participació de diferents ajuntaments de tota Catalunya. Vilafranca hi participa en una exposició per part del regidor de Promoció Econòmica, Joan Manuel Montfort, en el que mitjançant un vídeo explica la iniciativa exitosa del Vilafrancs. I això es podrà veure, doncs, a partir d'avui mateix, d'avui dilluns. Parlant, per cert, de promoció comercial de Vilafranca i d'activitat comercial, hem de dir-vos també que aquest divendres, a la plaça de la Vila, durant tot el dia, hi haurà l'habitual Fira Forestocs, que dona per tancada, doncs, la temporada d'hivern, amb la finalització també del període de rebaixes, i que tindrà lloc, com dèiem, aquest divendres a la plaça de la Vila, organitzat pel Centre Vila, l'Associació de Comerciants de Vilafranca, aquesta Fira Forestocs, que obrirà a les 10 del matí i mantindrà les parades que es muntaran a la plaça de la Vila obertes durant tot el dia fins a les 8 del vespre. I, com dèiem, també de cara al cap de setmana hi ha activitat cultural diversa, no la recollirem tota, però sí que volíem fer-nos ressò d'una, concretament, perquè suposa un aniversari, tot i que no és rodó. Aquest diumenge la xarxa de Vilafranca d'espectacles infantils celebrarà el seu 26è aniversari amb l'espectacle de titelles Adéu Peter Pan de la companyia Festuc Teatre. Normalment se celebra el 25 o el 30 o el 50, no? Els números rodons. En aquest cas no, però perquè justament l'any passat, quan havien de celebrar el 25è aniversari, no ho van poder fer per la pandèmia. La xarxa de Vilafranca va néixer a març del 1995 gràcies a un grup de voluntaris i voluntàries compromesos amb la cultura, i cal dir que al principi ho feien amb el nom de Rialles Catalunya i després es va crear la Fundació La Xarxa. Són 26 anys oferint programació d'espectacles familiars d'una forma continuada i ho celebren aquest proper diumenge a Vilafranca, al Teatre Calbolet, a partir de les 12 del migdia, amb l'espectacle de titelles Adéu Peter Pan, de la companyia Festuc Teatre. Cal dir que justament per celebrar aquesta efemèride faran entre els espectadors que vagin a Cal Bolet el sorteig d'entrades per un altre espectacle, perquè hem decidit allargar la temporada amb els bons resultats que han tingut els espectacles aquest any, allargant la temporada que s'havia d'acabar justament aquest diumenge, un diumenge més. Serà el proper mes que ve i en el que hi haurà un espectacle que es titula Quan les nenes volen alt, al qual s'hi podrà accedir gratuïtament entre alguns dels que participin o vagin al Teatre Cal Bolet aquest diumenge, perquè es farà, com dèiem, un sorteig d'entrades per aquell espectacle a motiu del 26è aniversari de la xarxa.
Ara sí, podem començar aquesta setmana i aquest dilluns amb empenta, perquè tenim tota l'actualitat. Sabem tot el que passarà, totes les cites, amb economia, amb esports, amb cultura, amb política, ben clares i en predomini d'aquest 8M que comença ja a flairar-se a l'ambient aquesta setmana. Així ens plantem a 9:15. Primera cita, doncs, amb l'actualitat. Arriba aquest flash en clau alt i baix Penedès i després seguim amb els esports.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'Escola d'Enoturisme impulsa fòrums territorials per l'estudi de necessitats formatives del sector. Des d'aquesta setmana passada i durant tot el mes de març tindran lloc de manera telemàtica les sessions dels fòrums territorials d'enoturisme que s'emmarquen en l'estudi de necessitats formatives per detectar quines són les activitats i accions que el territori català detecta com a prioritàries per al futur del sector enoturístic català. A través dels grups de treball dissenyats per cada territori enoturístic s'inicien les actuacions territorials que permetran conèixer de primera mà les realitats, és a dir, els dels actors de cada territori, les necessitats de formació que aquests identifiquen. Torres i Jean León es troben junts en un projecte internacional de reducció de l'ús del coure. Família Torres i Jean León col·laboren amb el projecte internacional D+D, Copper Replace, que té com a objectiu reduir l'ús del coure en viticultura i, per tant, impacte mediambiental. Amb un pressupost superior al 1,5 milió d'euros, Copper Replace vol reduir el coure per fomentar la biodiversitat a la vinya i al sol i oferir solucions integrades, sostenibles i alineades amb mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient. Un total de 13 entitats de l'estat espanyol, franceses i portugueses del sector del vi formen part del projecte que lidera la plataforma tecnològica del vino. En aquest context, Família Torres realitza assajos amb productes alternatius al coure, mentre que Jean León centra aquests treballs d'una banda en l'ús de tractaments de dosificació variable en funció del vigor de la planta que obté mitjançant imatges per satèl·lit i de l'altra en analitzar els beneficis de la coberta vegetal a la vinya. Un individu apunyala un altre en una baralla a la plaça de Lola Boronat, a Segur de Calafell. La policia local de Calafell ha detingut una persona per un apunyalament als voltants de l'estació de tren de Segur. Segons van explicar fonts municipals a Tarragona Digital, tot va començar el dissabte per una discussió banal entre dos individus que van començar a apagar-se a la plaça de Lola Boronat a tocar de la instal·lació ferroviària. Amb això, un dels dos homes va treure una arma blanca i li va propinar una ganivetada al cap de l'altre, qui va ser evacuat cap a l'Hospital del Vendrell, on va rebre 15 punts de sutura. La víctima, amb pronòstic menys greu, es troba fora de perill. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. I acabem explicant-vos que s'obre el termini per sol·licitar la reducció, l'exempció de la taxa d'escombraries a Santa Margarida i als Monjos. El termini de sol·licitud, en ambdós casos, s'inicia avui i finalitza el 19 de març. Pel que fa a la reducció de la taxa, s'estableix que tindran dret a una reducció del 30% les persones que no superin el límit econòmic establert i compleixin una sèrie de requisits. Podran sol·licitar la reducció les unitats familiars en què el titular o un o més membres es troben en situació d'atur de llarga durada, famílies nombroses, famílies monoparentals i famílies en les que un dels membres està valorat amb un grau 3 de dependència. Les excepcions de la taxa d'escombraries s'adrecen als jubilats i pensionistes que siguin beneficiaris de la taxa i que els ingressos de la seva unitat familiar no sobrepassin el salari mínim interprofessional. Tota la informació i els formularis de sol·licitud es poden trobar al web municipal santamargaridaielsmonjos.cat.
Penedès en xarxa.
Són 7 minuts de 2.
Els esports.
Després de repassar com es presenta aquesta setmana, al Penedès obrim ara plana esportiva, marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs, com bé dius, repassem ara el que ha donat així el cap de setmana en matèria esportiva i comencem per la 21a jornada de l'Hockey Lliga, que arrenquem amb la victòria del Noia a Mataró. I és que els de Ferran López van sortir a buscar la porteria rival, però el conjunt local va ser el que es va avançar mitjançant Marc Uller en la primera aproximació, que va tenir un marcador que igualaria, però Xavi Costa, transformant una pena màxima després d'haver errat un altre penal uns minuts abans. Poc li va durar, però, la felicitat a un Noia que va veure com el Mataró es tornava a avançar gràcies a l'encert de Guillem Carbonell, marcador que el capità Aleix Esteller aconseguiria tornar a igualar abans d'agafar el camí cap als bastidors. A la represa, Roc Pujades aconseguiria el 2-3, avançant així a un Noia que havia anat a remolc durant tota la primera part. Després va ser Pol Manrubia el que posaria el quart al Lluminós, però quan millor ho estava fent el Noia, els mataronins posaven suspens el partit amb el 3-4. A 10 minuts pel final, Costa posaria la tranquil·litat anotant de nou des del punt de penal i sentenciant així el partit, que acabaria amb el 3-5 final. Amb aquesta treballadíssima victòria, els roig i negres agafen una mica d'aire per esperar la visita del Voltregà. Serà aquest mateix dissabte a 8:15 del vespre a l'Ateneu. I aprofitem també per comentar que dissabte a la tarda, després d'aquest partit del Noia, a les 6 de la tarda, es van sortejar les competicions europees. Recordem, en doble representació penedesenca, el Noia a la Lliga Europea i el Calafell a la Europe Cup. Del 9 a l'11 d'abril es jugarà la fase de classificació de la màxima competició europea i el primer de cada grup i el millor segon disputaran la Final Four, prevista pel 15 i 16 de maig, una competició on el Noia ha quedat enquadrat al grup A amb Porto i Barcelos. Pel que fa a la Europe Cup, el Calafell es veurà les cares amb el Girona el proper 30 d'abril als quarts de final i el guanyador d'aquest partit s'enfrontarà l'1 de maig al Lleida en la semifinal i, per tant, sigui com sigui, hi haurà representant català a la final de la Europe Cup del proper 2 de maig. I ara sí, tornem als resultats de la 21a jornada de l'Hockey Lliga i parlem de l'empat a 2 del Calafell a la pista del Taradell. Per això anem ara fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la companya Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs el Club Patec Calafell no ha pogut extreure els 3 punts de la pista del Taradell i s'ha hagut de conformar amb un empat, tot i que ha iniciat l'encontre imposant-se per 0-2 i no ha pogut evitar la reacció local per acabar signant un punt que no permet superar el conjunt barceloní en la classificació, però sí que provocarà que els del Baix Penedès conservin el goal average particular a favor en el cas d'un possible empat quan s'arribi a la 30 jornada de Lliga. Encara que el punt pugui ser considerat com a qualsevol cosa positiva pels motius esmenats, no es pot evitar un lleuger guagrat tenint en compte que els Tarra avançaven amb un 0-2 en el marcador gràcies a dues dianes d'Eloi Mitjans. El primer va arribar en el minut 7 després d'una jugada individual per la banda esquerra que va acabar amb una retallada i un xut creuat que el porter local del Mau no va poder rebutjar lluny dels 3 pals. Els verds començaven bé l'encontre i ampliaven l'alegria en el minut 13 quan el mateix Mitjans transformava un penal per fer el 0-2 en menys d'un quart d'hora. Faltava massa per acabar el maig i tot hi podia passar. Malauradament, pels interessos tarragonins, els locals han reaccionat i han empatat abans d'arribar al descans. Víctor Crespo feia l'1-2 en el minut 17 després d'executar un penal i Albert Benito, pocs segons abans del xiulet final del primer temps, desviava un llançament des de la banda dreta per posar l'empat a l'electrònic. Malgrat que ambdós conjunts han intentat trencar l'equilibri en el segon temps, les defenses i les aturades dels porters van guanyar protagonisme i el 2-2 es va quedar impertèrrit al marcador i el Calafell i el Taradell s'han repartit un punt que deixa les coses com estava. El Calafell queda a la 12a posició amb 21 punts, un punt per sobre del descens directe i a un de la permanència directa. La pròxima cita calafellenca, la més difícil de la campanya, i és que dissabte vinent, a les 9 de la nit, rebrà el Futbol Club Barcelona.
Victòria del Noia, empat al Calafell i derrota per 6 gols a 1 d'un Vendrell que entra en la zona de descens, oi, Lourdes?
Doncs sí, contundència, i si segur com bé dius, que va mostrar la cara més combativa en els primers 25 minuts, però i on es va desfer provocant la golejada després del descans. La dura derrota a terres barcelonines deixa els del Vendrell amb 21 punts, puntuació que ara mateix és la que tindria la quarta plaça per la cua que provocaria el descens a l'hoquei Lliga Plata quan acabi el torneig. Poc prometia el maig quan abans d'arribar al primer minut del partit ja s'havia avançat el Voltregà. El local Canal aconseguia superar Álvaro Ojeda i obria la llauna ben d'hora. La desgràcia no quedava aquí, ja que Vargas ampliaria distàncies en el minut 4 per deixar un ensupidor 2-0 que aguantaria l'Electrònic fins que Lluís Ferrer, en el minut 17, realitzava un xut potent des de la banda esquerra per superar Roca i retallar distàncies abans del descans. No seria fins al segon temps quan el Vendrell es desfaria. Palazón feia el 3-1 en el minut 33 i Teixidor començaria a forjar en la ferida visitant en el minut 43 amb una execució magnífica d'una falta directa. El 5-1 de Canal i el 6-1 de Rovira en els darrers segons amb el Voltregà, jugant amb un menys, anecdòtics per a un club d'esports Vendrell que fa un pas enrere, però en cap cas definitiu en les seves aspiracions per aconseguir la permanència. Amb aquest marcador, el Vendrell cau a la zona de descens directe amb 21 punts en 21 jornades, però queda a un punt de la permanència directa sense necessitat de disputar la promoció de descens. L'extrema igualtat de la zona baixa de la taula farà que cada ensopegada pugui costar un disgust, situació que els del Xavi Ferrer no es podran permetre el pròxim dissabte a les 8 de la tarda, rebent el Palafrugell.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i repassats els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara plana de l'Hockey Lliga Plata per conèixer com li ha anat aquesta 15a jornada al Digitècnic Vilafranca, per això anem fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera el Tito Boada. Tito, molt bon dia.
Molt bon dia, bona victòria en aquest partit històric. Mai havien jugat a l'Hockey Plata Capellades l'equip local i el Petit Vilafranca, que va guanyar per 3-6. 6 gols del sadolinenc Xavi Aragonès, un partit que manca de 7 minuts a 3. I és que el Capellades, tot i la seva situació a la classificació, és un equip regular, sobretot a pista pròpia. Els resultats de la jornada també hi destaca el Manlleu 0, Sant Cugat 0. Per tant, la part alta de la Lliga encara queda més comprimida. Sant Just 13, Areces 4. Tordera 4, Liceu B 1. Manlleu 0, Sant Cugat 0, Sum 5. Companyia de Maria 5, ajornat al Jolaseta Dominicos. I com dèiem, Capellades 3, Patir Vilafranca 6. Líder ara és el Manlleu amb 32 punts al costat del Sant Just. El Patir Vilafranca amb 31 és tercer. I en quarta posició el Sant Cugat amb 27, però un partit més. I atenció, perquè la propera setmana visita a Vilafranca el Sant... d'aquí 15 dies, perdó. Visita a Vilafranca el Sant Cugat, en el que sí que ja pot començar a ser un partit decisiu. En tot cas, destaquem els 6 gols de Xavi Aragonès, de falta directa, de penals, de jugada, de llançament, de tots els colors.
Tito, no marxis encara, que torno amb tu en uns minuts, però abans obrim plana futbolística i ho fem amb entrevista i amb marcador del Vilafranca, donant avui fins a Canal 20, on ja ens espera el company Armand Beneito. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs avui, primer de tot, i abans de parlar i de repassar els marcadors del cap de setmana d'aquesta tercera divisió, volem parlar amb l'entrenador del Vilafranca, amb l'Ivan Moreno. Ivan, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Roman, com estem?
Bé, primer de tot, parlar del partit d'aquest dissabte, d'aquest 1-0 davant del Valls. Evidentment, el millor sumar els 3 punts. Buscàveu doncs, el 2-0 per tancar el partit, va costar, no va arribar, però bé, els 3 punts a la butxaca, no?
L'important era guanyar, no? I si guanyes com vas acabar el partit, no? Que vam crear prou ocasions com per marxar una mica més tranquils, doncs, bueno, marxes relativament satisfet. Sí que és veritat que la primera part no vam estar bé, però després la segona jo crec que vam mereixer marcar algun gol més. Però, com has dit tu, l'important era guanyar. De fet, hem d'intentar guanyar des de casa com sigui, i si a sobre rasquem alguna victòria o 2-4 punts fora, ja seria bastant bo.
Habitualment, bé, és el proper partit, per tant, ho hem de dir. Segurament arriba el partit més important per molts factors. Primer, perquè és un rival directe. Aneu a Terrassa, aquí els vau guanyar 2-0. I segon, perquè si aconseguiu la victòria, descansa el Sant Cristòbal, a part de que supereu el Terrassa, clar, deixeu el Sant Cristòbal ja bastant lluny, a 5 punts, ja amb els dos equips havent jugat els mateixos partits. És el partit més important de la temporada?
És el partit més important de la temporada perquè és el següent, no? O sigui, el divendres el partit més important de la temporada era el del Baix, perquè necessitàvem guanyar a casa, després de venir a empatar al camp del Manresa, i havíem de guanyar sí o sí. Ara que estem contra el Terrassa, és evidentment que és, a més de perquè és el següent, perquè hi ha molts factors també que fan que sigui un partidàs. Per mi és potser el millor equip de la categoria a nivell de jugadors, i que ara havia enllaçat una bona dinàmica de resultats també, i els favorits per quedar davant de tothom, no? Si guanyem els passem a ells, si guanyem el Sant Cristòbal no se pot apropar. Bueno, com dius tu, hi ha diferents punts a favor per prendre's el partit del diumenge a la tarda com un autèntic partit i un autèntic repte.
Clar, deixeu, a part de que supereu el Terrassa, us poseu segons, ja depeneu de vosaltres mateixos per continuar sent segons o acabar segons aquesta primera fase. Bueno, deixeu el Sant Cristòbal a 5 punts, amb 9 punts per jugar-se. Quasi, podríem dir que estaria mig fet pensant que el Sant Cristòbal també jugava amb Europa, per exemple, no? que també és un dels de dalt. Però bé, en tot cas, i parlant una mica ara d'aquesta primera fase, d'aquesta temporada, d'aquests partits, força content, m'imagino, de l'equip.
Sí, la dinàmica és positiva. La veritat és que els jugadors estan competint amb un nivell molt alt, tenen moltes ganes. Això és una cosa que ho captem cada dia en els entrenaments, i l'il·lusió, com he dit molts anys, és una benzina, no? Una benzina a l'hora d'anar a buscar les victòries, a l'hora de ser competitiu, a l'hora d'estar concentrats, perquè el que volen i el que em transmeten és que volen guanyar. I així tot és més fàcil, té molt de mèrit, però és que es veu reflectit, no?, el que fan els entrenaments, les ganes que hi posen després cada diumenge en els partits.
Bueno, i evidentment aquest partit que ve és molt important, però és molt important intentar sumar els màxims punts possibles, no?, pensant que bé, a la segona fase els punts continuaran, doncs, o sigui, compten els punts, sobretot evidentment en punts amb rivals directes, clar, exactament, perquè és difícil, m'ha eliminat, i molts cops, si es classifiquen els tres primers de cada grup i compten aquests punts, i no jugareu contra ni Terrassa ni Europa si es classifiquen juntament amb vosaltres. Bé, l'altre grup també te'l vas mirant de mica en mica, de quan en quan?
Sí, clar, vaig mirant a veure com van. Començarem a gravar alguns partits dels rivals que estan per dalt, sabent que nosaltres primer ens haurem de preocupar de nosaltres, no? D'intentar guanyar els partits i assegurar-nos poder quedar entre els tres primers, que és el primer objectiu que volem, quedar entre els tres primers. Una vegada estem classificats, doncs ja veurem, ja tindrem oportunitat de treure partits dels altres rivals, dels possibles rivals de l'altre grup, que també està sent un grup molt competitiu, no? Doncs, bueno, primer nosaltres, i una vegada nosaltres ho tinguem enllestit, sí, ja podrem, sobretot els jugadors, concentrar-se en els possibles rivals, que nosaltres ja, bueno, anem mirant de reull, però sobretot estan molt concentrats en el que hem de fer nosaltres, que és aconseguir victòries.
Bueno, n'hi ha dos que quasi podríem dir que està claríssim que passaran. Girona B i Cerdanyola ho tenen molt bé. Després ja veurem què passa amb aquesta tercera plaça, però aquí sí que en aquest grup hi ha dos que ho tenen bastant clar.
Sí, que han sumat molts punts i que tenen una dinàmica molt positiva, però no seria la primera vegada que veiem que algú que ho està fent molt bé té una davallada, no?, a nivell emocional als últims partits, perquè sigui, i aquestes dinàmiques positives es tornen en negatives i al final ho acabes patint.
Bueno, de fet, bueno, han sumat, si fa no fa, els mateixos punts que vosaltres. Porta, els dos líders d'aquí porten un punt més que...
Però tenen cert avantatge dels que venen per darrere.
Sí.
I això els dona cert marge, no? Bueno, ja et dic, nosaltres concentrat en el nostre, aquesta setmana tenim un repte bonic, i que ens pot ajudar moltíssim a l'hora de mirar la classificació amb certa tranquil·litat. Bueno, l'altre grup ja tindrem temps d'estudiar-lo.
Com està l'equip després d'aquest partit del Valls? Tens els efectius concentrats, suposo que sí, perquè evidentment aquest partit ja no has de fer gaires coses, no?, per concentrar-los, però com està la cosa, tocats i aquestes coses?
Bueno, alguns van fer molts quilòmetres i alguns van acabar tocats, però en principi tindrem a tothom, recuperarem a Toni Conill, és molt probable que Àlex Segura aquesta setmana s'incorpori en els entrenaments amb el grup. Bueno, això és positiu, no?, perquè se va sumar amb la gent i quan més tinguem, no?, quan més siguem, més força podrem fer, no?, des de tots els àmbits per intentar aconseguir la victòria en un partit que, com molt bé dius tu, no cal una motivació extra, no?, només mirant la plantilla d'ells, qui són, què és el que volien, la seva estructura esportiva, doncs, bueno, vas a lluitar contra un dels grans cocos que hi havia des del principi, però amb la sensació, el convenciment de que podem guanyar.
I bé, tu amb tants anys d'experiència a les banquetes, ostres, quin any, eh? Sense públic, això suposo que és el més trist de tot, no? Que juguis un partit de futbol que sembla un entrenament. No és un entrenament, evidentment, perquè hi ha punts, però, ostres, trist, no?
L'afició la trobes a faltar cada partit i en partits com el d'aquesta setmana, que penses molt bé, és perquè es van venir a veure divendres, es van fer una sorpresa, que va ser un dia molt bonic i encara els tens encara més presents, no? Però bueno, ja et dic, coses com aquesta del divendres li donen un plus, no?, a tots els jugadors i a tots el cos tècnic i a tots els que formen la directiva, de veure que hi ha gent, no?, al darrere, que ens recolza, que espera de la nostra victòria i que et fa donar una mica més, no?, per tal de no decebre totes aquestes persones que empenyen amb el seu cor perquè el Vila vagi sumant victòries.
I bé, i la manera que s'ha tingut que fer, evidentment, així, és de fer dos grups o dos subgrups. Bé, això fa una mica que cada partit l'equip i els jugadors tinguin que sortir al màxim, no?, perquè no... És que cada partit és una final.
Ja ho vam parlar des del principi, no?, el fet de ser una lliga més curta, semblava ja que des del principi t'estaves jugant coses importantíssimes, no? Jo sempre havia dit, bueno, quan quedin 10 partits, mirarem a veure quin és el nostre objectiu. Aquí, quan quedaven 10 partits, ja havies acabat tota la primera volta, començaves la segona i s'acabava ja, no? Bueno, ja ho sabíem d'aquesta possibilitat, no?, que tenim equips que al principi no estaven cridats, estava per aquesta zona de Quiral, com el Sant Cristóbal, que per mi és l'autèntica revelació de la temporada, i que, bueno, s'han colat aquí perquè estan fent les coses molt bé, i el fet de fer les coses molt bé en lligues tan curtes t'ha donat aquest plus, no?, que allò que deia el Valdana, perquè el futbol és un estado d'ànimo, de tenir la sensació de que pots anar a lluitar amb tothom, no? Nosaltres també estem una mica en aquesta línia de saber que, bueno, som un equip difícil de batre, sabent que podem perdre si fem les coses malament, però sabent que si les fem bé som un rival molt incòmode.
I potser l'altra cara de la moneda, una mica la Montañesa, no? A més es reforça amb dos jugadors, bé, li vau fer set aquí amb els jugadors aquests i no és una mica tot plegat estrany, no?
Bueno, és que fins i tot traient el partit que van venir aquí a casa ja portaven, no?, un any una mica complicat. És que la tercera és molt difícil també, i el mateix que t'ha dit del Sant Cristóbal en línia positiva, doncs en línia negativa poden ser ells. Costa moltíssim quan estàs en una situació com aquesta donar-li la volta, i tenint jugadors, no?, tenint matèria primera per poder-ho fer millor, és que costa moltíssim. Bueno, hi havia equips que també estaven cridats per estar aquí dalt, com la Pobla, i bueno, hem d'estar molt orgullosos de la feina que fan els nostres jugadors.
Bueno, cada any aquí dalt, això evidentment té molt de mèrit, cada any lluitant, aquest any doncs molt bé, si no passa cap desgràcia, cap daltavall, el Vilafranca estarà entre els tres primers. Bé, feina ben feta, no, Ivan?
doncs, bueno, feina ben feta ho podrem dir en el moment que hem acabat i que estiguem satisfets el que hem aconseguit, no? Encara ens queda una miqueta de camí, és veritat que estem a prop, però si ens descuidem una mica, si ens desconcentrem, si pensem que ja ho tenim fet, llavors patirem més del que toca. Sabem que patirem per aconseguir-ho, però si ens confiem serà una dificultat més afegida. Anem a aconseguir-ho primer i una vegada ho tinguem podrem dir que feina ben feta.
Doncs diumenge, si no canvi d'horari, a les 5 de la tarda, és així, no? A Terrassa.
Exacte, ja estarem.
Moltíssima sort, que vagi bé.
Vinga, Armand, bon dia, una abraçada.
I després de parlar amb l'Ivan Moreno, repassem els marcadors d'aquesta 18a jornada del subgrup A, d'aquest grup 5è de la tercera divisió. Vilafranca 1, Vall 0, Sant Cristòbal 1, Igualada 0, Europa 2, Terrassa 2, Pol de Mafumet 1, Manresa 1 i el partit Sant Feliuenc Castelldefels, que es jugarà aquest proper dimecres a les 8 del vespre. Descansava aquesta jornada l'equip de la Montañesa. La classificació encapçalada per l'Europa amb 32 punts, amb 15 partits jugats. El Terrassa segon amb 31, amb 16 partits. El Vilafranca tercer amb 30 i també amb 16 partits. El Sant Cristòbal té 28 punts, però un partit més que els vilafranquins. El Manresa es queda ara amb 25 punts, 21 per Pobla Mafumet, 19 per Castelldefels, 18 per Sant Feliuenc, amb 12 Igualada, 10 per Valls i tanca amb 7 punts la Montañesa. Recordem el proper partit del Vilafranca, diumenge a les 5 de la tarda, al camp del Terrassa.
Moltíssimes gràcies, Armand, i acabarem amb futbol femení perquè aquest cap de setmana s'ha reprès la preferent femenina, on tenim representació penedesenca. Titó, explica'ns.
Així és, l'Aleti Vilafranca de la preferent femenina amb aquesta finestra que ha obert la Federació Catalana de Futbol, que tots els equips, totes les categories que tinguin accés a poder pujar a categoria nacional, doncs disputin les seves lligues. Tornava aquesta competició, s'havien jugat dues jornades al mes d'octubre i ara, al mes de març, doncs, tornava la Lliga. Els marcadors van ser aquests: Manu Lanzarote 1, Fontsanta Fatjó 2, Crèdit Andorrà 0, Palau Tordera 1, Manlleu 1, Porqueres 1, Atlètic Vilafranca 0, Martinenc 4, Sabadell 1, Sant Cugat 2, Aim de Lleida 1, Cerdanyola 2, Cornellà, Llerona, ajornat pel coronavirus, Verdú 1, La Roca, Penya Blanc i Blava, 3, i Júpiter 0, Pubillas Casas. Semblava que el conjunt de Xavi Surroca tenia un rival, doncs, en principi accessible, però no va ser així. El conjunt atlètic va perdre per un contundent 0-4 el primer puja de categoria, els 4 de la cua baixen, que no serà el cas de les vilafranquines.
Tito Guada, moltes gràcies i bona setmana.